bona tarda.
Bona tarda, Miquel. Escolta, si haguessis d'assenyalar un motiu pel qual el Barça va perdre el clàssic del dissabte, cap on apuntaries?
Doncs una mala posada en escena, no? La posada en escena, l'entrada al camp, no va ser la més adequada, tenint en compte, no sé, el que està demostrant normalment el Real Madrid, no? Que té una molt bona posada en escena, que acostuma a marcar gols en els primers 15-20 minuts dels partits, que surt, que de fet, jo crec que després del partit que van fer el dimarts contra el Liverpool, també es va veure que és un equip que potser a les segones parts pateix, però que les primeres parts, pel que sigui, no? Per la temporada que porta, per les baixes que té, doncs sap que no pot madurar el partit i esperar que les coses passin al final, no? Doncs que va fer una gran sortida i potser després del primer gol, doncs el Barcelona no va acabar de reaccionar, perquè el segon va venir al minut 28, però d'una manera semblant, que és transicions ràpides, l'equip el va esperar, recuperar la pilota en zona, o perdre la pilota al Barça en zones que són perilloses si no estàs ben col·locat, i després d'aquí va venir la jugada del segon gol, i no sé si alguna altra jugada, el pal d'en Valverde...
Sí, el pal ve de seguida després, sí.
També és una transició d'aquest tipus, portada per en Vinícius...
Pateix molt, Miquel, el Barça en les transicions, eh? El PSG el va destrossar així, sense anar més lluny el dilluns passat, al Valladolid li va fer mal amb les transicions, i el Madrid una altra vegada.
Sí, sí, a veure, quan ataques, quan la teva forma d'atacar el teu estil, la teva forma d'atacar el teu estil a l'hora d'atacar està basat en la possessió, està clar que has de fer... Cada, a veure, aquí el rei d'aquest tipus de futbol, ja sabeu qui és, no? És Pep Guardiola, i vaja, llegeixes coses d'ell o així, i sempre ja quan va anar a Alemanya, que ja les transicions era una de les coses que més dominaven els equips, ell, a part de saber com atacar el contrari, ell pensava molt en com contrarrestar les pèrdues de pilota, no? Que sabia que és fonamental, no? Perquè si ataques posicionalment i tens a tot l'equip a 50 metres, o la defensa a 50 metres, és que controlar les pèrdues de pilota, que saps que es produiran, el que no saps és on es produiran i quan es produiran, has de tenir els jugadors molt ben col·locats, els jugadors que queden per darrere la pilota són fonamentals en les vigilàncies ofensives, i està clar que hi havia dos, tres jugadors que s'havien de vigilar, no? Quan l'equip estava molt, molt prop de la porteria contrària. Un d'ells,
i va caure...
L'altre Benzema, i bé, després Valverde, que també té aquella capacitat per conduir, per deixar enrere jugadors, perquè té una potent gambada, no?
Per tant, el Ronald Koeman, que s'està queixant de l'àrbitre, no té cap tipus de raó. És a dir, no hauria d'incidir en aquesta situació de l'àrbitre, suposo.
A veure, és veritat, aquí està clar, és que la partida per mi la guanya en Zidane, perquè el seu plantejament és el que té èxit durant la primera part. Fins i tot a la segona part, no? Hi ha una ocasió també d'en Kroos, no sé si en el 68, que podia haver posat el 3, estàvem ja 2-1, podia haver posat el 3-1 també, no? En el sentit que, home, sí, el Barcelona amb els canvis millora, però ja, esclar, ja és un reconeixement de que el primer pla no m'ha funcionat, no? És veritat que els entrenadors han d'intervenir, intervenen Koeman, i jo crec que en Koeman surt guanyador la segona part i en Zidane surt guanyador la primera part. Esclar, primera part en fan dos i tu només en pots fer una a la segona part i no pots ni tan sols empatar. Jo crec que el problema va estar allà. Jo no crec que l'àrbitre tingués incidència en el resultat final, no?
Escolta, hi ha un altre element, Miquel, que és que els jugadors diferencials en el Madrid van aparèixer i en el Barça, penso en Dembélé, per exemple, penso en Griezmann, quan va sortir a la segona part, són jugadors que han costat més de 100 milions d'euros.
I penso en Messi també.
que l'home li va posar tota la voluntat del món, però tampoc va tenir la seva nit.
Sí, però bé, jo ja et dic, jo a Messi sempre el deixo a part,
sí,
jo crec que segueix de ser diferencial, porta 23 gols, queden 8 jornades, passarà dels 25 que va marcar l'any passat, i és possible que amb els altres que ha fet acabi fent més dels 31 gols que va fer. S'han anat fitxant jugadors per acompanyar Messi, no? Per acompanyar Messi en la responsabilitat atacant i golejadora, pues, substituint Aymar en el seu moment, ara qui és el que s'encarrega de marcar els gols d'en Suárez. Sobre aquests jugadors hi hauria d'haver una responsabilitat també. Al final en Messi acabarà sent, no sé, el Pichichi per vuitena vegada, acabarà marcant més gols que qualsevol altre, i jo el disculpo absolutament. Però jo crec que hi ha altres jugadors que no acaben d'aparèixer en aquests partits tan transcendentals, no? Des del meu punt de vista.
Sí, sí. I en canvi la gent de la casa respon, perquè Mingueza per mi va fer un partidàs, i l'Aix quan va sortir doncs ho va fer molt bé també, per exemple.
Sí, sí, aprofitant les oportunitats, no? Les oportunitats en una temporada que colpejada per aquest virus, doncs fa que els equips hagin entrat en pèrdues, que no es puguin gastar diners en fitxatges, i està l'oportunitat d'aquests jugadors, que segurament, si no hagués estat això, doncs potser hagués vingut Eric García, potser hagués vingut Wijnaldum, potser hagués vingut Depay, sí. I segurament aquests jugadors no haguessin pogut aparèixer perquè no haguessin comptat amb ells, perquè serien per davant jugadors que haguessin costat diners, que cobren molts de diners, i l'oportunitat del que jo dic sempre, que és una de les claus de l'èxit, no depèn de tu, perquè te l'han de donar primer, sí. I una vegada te l'han donat, sí que depèn de tu que l'aprofitis, no? I ells ho estan fent, sí.
Escolta, Miquel, i ara amb la recuperació de Piqué, hauria de canviar de sistema el Barça o no? Mantenir Piqué amb dos centrals més.
És que jo no estic en contra d'aquest sistema. És que a vegades es posen tres centrals i es pensa, ja és un sistema defensiu. Jo crec que com tots els sistemes s'ha de fer bé, s'ha de desenvolupar bé per treure la pilota, i després al final els jugadors tenen una manera de desplegar-se i una manera de retornar, no? Com repleguem, com retornem, qui s'encarrega del balanç defensiu quan estem jugant a camp contrari, tot això s'ha de tenir en compte. A veure, construir joc és el més difícil que hi ha, i destruir-lo és el més fàcil. Ficar-te darrere i jugar contra cop és dominar 7 o 8 coses. Jugar com vol jugar el Barça, que en contrari n'has de dominar moltíssimes més. O sigui, independentment si jugues amb 4 o amb 5, amb 3 centrals o amb 2, el Barça el veurem jugar de la mateixa manera, que és tenir la pilota, jugar camp contrari, recuperar el més aviat possible, fer transicions ràpides si roba camp contrari, si no, fer possessions llargues i jugar 50 metres de la porteria. Aleshores, una mica el balanç defensiu ja el tens fet, perquè ja tens 3 centrals per darrere la pilota i en Busquets o el pivot que jugui. L'únic que s'han de col·locar bé per controlar les contres del rival.
Perfecte, Miquel, gràcies com sempre, una abraçada molt forta per l'anàlisi, que vagi bé.
Molt bé, adéu-siau, fins una altra.